La versió del director, amb Jordi Teis.
Jordi Teis, molt bon dia.
Molt bon dia.
Amb en Jordi parlem a la versió del director de moltes coses relacionades amb el cinema, des de tècniques fins a noms propis, personatges, objectes, hem parlat d'escales, hem parlat de catifes, hem parlat de moltes coses. I avui parlem d'un objecte personal, però molt especial, que jo penso que defineix el personatge que el fa servir, no, Jordi?
Molt bé, presentació excel·lent i polida. Sí, perquè, com tu has dit, hem parlat alguna vegada d'objectes, vam parlar, recordo que una de les primeres entregues era el barret com a símbol sí. del gènere de la comèdia. Podríem haver parlat del bastó de Charles Chaplin, d'en Charlotte. Vam esmentar, perquè vam fer una mica el seu perfil, la pipa del Jacques Tati, uh-huh. la pel·lícula Mon Oncle i amb altres produccions. I avui, com deies, farem un objecte personal que és ni més ni menys que el puro del Groucho Marx.
Home, és el que et deia, aquell objecte que l'associem tots al personatge, no?
Exacte.
És a dir, em sembla que no podríem veure'l sense aquest objecte.
Té altres trets, que ara comentarem, que també el defineixen, però el puro potser és el més emblemàtic i el més conegut. Com sempre, ho dic al principi i ho diré fins al final, hi ha versions de tota mena, segurament hi ha anècdotes i llegendes que no són del tot certes, que no són encertades. El que sí puc dir en aquest cas, perquè per qüestions personals i de gust, he llegit molt sobre els germans Marx, he llegit molt sobre en Groucho, sobre el Harpo, i per tant, tot el que explicaré una mica està tret de tot, a fer aquestes lectures d'alguna altra informació, i també una de les anècdotes curiosa a partir d'un article escrit per el fill d'en Groucho Marx amb una revista de tabac. En una revista precisament del producte.
És que ara anava a dir, ara el tabac ja no està tan ben vist.
Exacte.
Per tant, també és fruit d'una època i d'un moment uh-huh. en el que tenia un cert glamour i que, a més, bé, va arribar un moment, i no en aquella època, sinó molt més endavant, en el que el fumar estava molt extès i de diferents maneres.
En alguns gèneres era necessari gairebé.
Absolut. Ja formava part de la mateixa, sí. no? Aquelles boires que es feien amb algun tipus de gèneres. Però clar, és lògic que era una bona publicitat per qualsevol empresa de tabac, no?
Exacte, d'aquí ve l'anècdota aquesta explicada per el fill del Groucho. Presentem el personatge, recordem que era el tercer germà dels germans Marx, recordem-ho, eren cinc, Leonard, que artísticament es deia Chico, Adolf, que era en Harpo, Julius, que era aquest tercer Groucho, Milton, que era en Gumo, i Herbert, que era en Zeppo. Tots cinc, evidentment, eren fills d'immigrants jueus vinguts, la mare d'Alemanya, el pare d'Alsàcia. El pare era sastre i desastre, perquè era un home que es dedicava, precisament, ho diuen a les memòries a Harpo, que es dedicava precisament a fer vestits a tot aquell que no el podia pagar.
Ah, fantàstic. Tenia una visió de negoci molt àmplia,
sí,
no?
Per tant, era clar i estava cantat que la mare tindria un paper molt important en el futur d'aquella família. En Groucho era molt diferent a tots els seus germans, no era precisament el més actiu físicament, tampoc era el més atractiu i no va tenir molta confiança en ell mateix quan va començar una mica en aquest món públic i de l'espectacle, i això ho va fer una mica que l'altre dia escoltàvem una tertúlia, una característica de molts còmics o de molts humoristes, que en realitat en la vida privada tenen com un caràcter una mica agre, malhumorat, una mica cínic, sarcàstic, que això el va ajudar també a l'hora de construir amb els guionistes algun dels seus diàlegs, i que, a més, és una persona que segurament està documentat amb alguns productors que coneixia per primer cop, els deia: perdonin si els tracto de persones respectables, és que encara no els conec prou. Bé, vull dir que ja els tractaré com em penso
que es mereixen
més endavant. I per tant, com dèiem, va ser la mare qui va portar els escenaris, igual que tots els altres germans, en el mateix Groucho, perquè va pensar que era la manera de guanyar-se la vida donat això, el trasto que tenia de Madrid, de marit, i la manera de portar una mica els negocis a la família. Els altres germans, a diferència ser d'ell eren molt més pallassos, ho veiem en les pel·lícules que tenen molta més mímica, més moviments, més gags visuals, mentre que ell és més contingut i normalment, si recordeu, fa papers de prestigi, diríem.
Sí, era com bé, més...
O president d'un país, a Fredònia,
sí,
o director d'un hotel, o propietari d'una cadena de menjar, és a dir, que té papers en principi més seriosos, malgrat que tot el seu diàleg i tota la seva làbia feia que el personatge fos tan divertit i tan sarcàstic. Recordem-ho, doncs, allò que dèiem, com ho definiríem? Doncs amb el bigot i aquell pintat sota el nas, perquè era pintat, les ulleres rodones típiques, el vestit sempre elegant i fosc, aquella manera de caminar que tenia de doblar una mica els genolls que semblava que anés baixant una escala, i per últim, evidentment, el més emblemàtic, el puro. En una entrevista diu que li varen preguntar per què portava el puro, i deia, al principi la seva explicació era: jo no sabia tocar cap instrument, en Harpo tocava l'arpa, el Chico tocava el piano, i jo vaig decidir tocar el puro. I per tant,
ja
era la manera. Sí que és veritat que...
Que era un instrument de vent. Eh?
Exacte, exacte. Curiosament, contràriament al que podríem imaginar, Groucho no era un gran fumador. És a dir, no...
Per tant, era com un element de tretzo.
Exactament, un productor, ara ho explicava, ho explicaria, un productor va ser el que va tenir la idea, donat això que dèiem de que no tenia tant moviment com els altres, de que per si se li oblidava el diàleg o senzillament quan no parlava tingués alguna cosa entre les mans, i en aquest cas va ser un puro. Ell deia que només feia un puro després de dinar i un altre, atenció, abans de sopar. No després de sopar, sinó
abans
de sopar. Excepte alguns dies, com per exemple dies que tenia algun sopar amb família o amics, alguna nit de teatre o algun espectacle, que aleshores hi podia afegir un tercer a mitjanit, sempre a mitjanit. Per tant, era una manera de ser fumador curiosa. Com dèiem, va ser el productor aquest que li va dir que si no recordava el text, doncs tenia una cosa a la mà per...
Bueno, a més, amb aquell posat fent allò, una calada profunda i teòricament com assaborint el puro, tenia temps per pensar les línies o el que li fes falta per poder
que no,
dir,
Que no deixava de ser artificial, perquè si recordeu, jo crec que en totes, però si no, en la majoria de les escenes i pel·lícules, el puro està apagat.
Sí, anava a dir, no, puro, no fuma
no treu
normalment,
fum.
Exacte.
Hi havia un motiu que era per evidentment, una qüestió de ràcord. Si tu tenies el puro encès i l'escena durava, volia dir que havien de canviar moltes vegades i ell no volia fumar tant, i per tant, si estava apagat, doncs no s'escurçava i sempre tenia la mateixa llargada. Cosa que també és un error, perquè a mesura que passava el temps hauria d'escurçar-se una mica.
Teòricament.
Però bé, això ja és filar molt prim. Sembla ser que la tercera esposa de Groucho, que era Eden, es va queixar molt de la pudor dels cigars quan fumava a casa, i el va amenaçar dient-li: o deixes de fumar o canvies de dona.
I va canviar de dona, no?
No, Groucho va dir, diu, home, una dona és una dona. Diu, però un puro és fumar. Volguem dir que un puro dona la possibilitat d'exercir una activitat com és la de fumar. Males llengües diuen que durant els 6 mesos següents varen dormir separats.
Separats, no?
Per qüestions... Aquí voldria aturar-me un momentet com a qüestió col·lateral, que era el tracte en el diàleg de l'època amb les dones, que precisament va ser molt dubtós i que ara no seria gens correcte, a banda de fumar, les frases que utilitzava el Groucho i els seus guionistes en algunes de les escenes, com aquella que deia «Així vostè no és la filla d'aquell milionari?» Diu, «Per un moment em pensava que m'havia enamorat». És a dir, que havia trobat l'excusa de dir, si no ho és, deixem-ho córrer. Anem un altre cop a la història del puro i les anècdotes que ha provocat i que són veritablement conegudes. Un dia va veure un estanc, un anunci que li deia 30 gloriosos minuts a La Habana per comprar una marca de puros concret i disfrutar durant mitja hora, durant 30 minuts, del gust d'aquell pur. Va comprar el cigar i aquell mateix dia va tornar a la botiga perquè es queixava que, segons ell, li havien promès 30 minuts de glòria a La Habana i amb ell li havia durat 20 minuts aquell cigar.
És a dir, que n'havien 10, no?
Se li havia acabat. L'estanquer, lluny d'enfadar-se, i perquè ho coneixia i sabia qui era, doncs li va donar un altre puro, diu, tingui, tinc un altre. va tornar al cap d'un parell d'hores i li va dir el mateix. M'ha tornat a durar 20 minuts. Així, això es va repetir 4 o 5 vegades, fins que l'estanquer, clar, se li va acabar
la paciència i els puros.
Se li va acabar la paciència i el va treure fora. I abans de marxar, en Groucho li va dir, diu, jove, només he volgut donar-li una petita lliçó perquè ho tingui en compte a l'hora de muntar els aparadors i la publicitat de la botiga. Diu, és una mostra més de que mai es pot confiar en la publicitat. Tingui-ho en compte perquè a mi m'havien promès això, 30 minuts de pur, i a mi m'ha durat 20 minuts. Després d'un sopar molt important, en Groucho va treure un cigar de la butxaca, just amb la família, aquest que dèiem que feia mitjanit, i quan estava a punt d'encendre'l, un dels fills, aquest que va escriure l'article a la revista, li va dir, ja n'has parlat amb el teu metge, amb la teva edat, com si et va bé fumar o no fumar, i què n'opina al respecte? I li va contestar, estava pensant en preguntar-li, però fa 3 setmanes que es va morir. És a dir, que no puc preguntar-li.
Diu, perquè fumava molt, eh?
Exacte. I l'anècdota del fill que va explicar en una revista i que va passar una mica a la història és un dels pocs cops que segurament algú va anar per davant en l'humor, el sarcasme, el cinisme del personatge Groucho Marx, i que és totalment certa. Va rebre un dia a casa seva un representant d'una casa de cigarretes, una casa famosa en aquell moment als Estats Units de cigarretes, i li venia a oferir un contracte per fer publicitat, per fer un anunci sobre aquelles cigarretes. Clar, ell li va dir, en principi, jo sóc l'home del puro.
Clar.
Si ara em poso a fer propaganda de cigarretes, seria com una traïció. I jo tinc els meus principis, encara que a vegades ha dit, si no li agraden...
En puc tenir d'altres.
Però el que sí és veritat és que van a fer un estira i afluixa de la negociació. El representant li va dir $1.500 per fer un anunci. En aquell moment en Groucho s'hi va negar i va dir que no, que li semblava que no era del tot honest fer aquest tipus de publicitat. El representant li va dir 2.500. I l'altre, doncs, s'ho va començar a pensar, però va seguir pensant que no, que havia de seguir fidel al puro i deixar les cigarretes. El representant va dir 5.000.
Que ara en tenia pressupost, eh?
Sí, i al final en Groucho va dir, doncs miri, deixa'm-ho pensar, diu 7.500. I quan al final va accedir en Groucho per fer l'anunci, el bon home aquest, el representant, d'una butxaca de l'americana va treure un taló que ja estava fet a nom del Groucho i amb la quantitat de 7.500.
És a dir, que ja era una estratègia, sí, des de que va arribar.
I ell va dir, com sabia que jo no acceptaria 1.500, 2.000, 5.000 i sí, 7.500. I de l'altra butxaca de l'americana en va treure una altra de 10.000. I va dir, havia pensat o havia preparat per arribar fins als 10, però veig que els seus ideals, els 7.500, els 7.500, ja arriben al seu sostre. És a dir, que en aquest cas, un interlocutor de Groucho Marx gairebé li va guanyar la partida. Diuen que aquella nit tenia una entrevista i que no va anar gens bé perquè estava molt, molt malhumorat.
Exacte, perquè se'n va perdre els 10.000 que hagués pogut guanyar.
Exacte. Parlant d'entrevistes, aneu a YouTube, busqueu una entrevista que és Groucho Marx amb Bill Crosby, que és extraordinària, és molt divertida. Entre altres coses, li pregunta ja cap al final de la xerrada al presentador què li agradaria fer que encara no ha fet, i en Groucho li diu acabar com més aviat possible aquesta entrevista. És a dir, que tenia sortides, estem parlant de que en aquest moment ell tenia, crec que eren 81 o 82 anys, és a dir, que ja l'humor seguia viu com si fos una criatura. El que dèiem al principi, com sempre, amb personatges tan famosos i tan mitificats i tan parlats, segurament hi ha algunes coses que no són del tot certes, que s'expliquen i no s'ajusten a la veritat, però en aquest cas estem parlant d'un home que va deixar sentències com aquella que apropa molt a la veritat del que va ser en la seva vida, que deia, penso viure per sempre o morir en l'intent, que evidentment és el que ens passa i ens passarà a tots els mortals. No va viure per sempre, malauradament, perquè crec que és un personatge d'aquells immortals, però segur que tenim molt present el seu humor quan veiem les seves pel·lícules, quan recordem alguna frase. És d'aquells personatges que a vegades hem dit que en la història del cinema han deixat frases que han passat a la història.
A la història, i tant, i que han transcendit molt més enllà del cinema.
Fins i tot amb gent que no ha vist pel·lícules seves, o sí, però les coneixen i les saben, i jo em quedo amb una que sempre m'ha encantat i m'ha agradat i que és molt, molt clara i certa, que deia, riure de tot és d'estúpids, però no riure de res és de ximples.
Fantàstic. Doncs ens quedem amb aquesta última frase de les moltes que tenia aquest senyor. I molt interessant la història del Puro i les seves anècdotes, perquè és el que dèiem, és un element que va lligat absolutament al personatge.
Exacte.
En si, al llarg de tota la seva vida, i que segurament a més d'una haurà sorprès que ell no fos tan fumador com podia semblar el fet de que sempre el veiéssim amb un puro a la boca.
I sobretot que fes el puro de la nit abans de sopar.
Sí, sí, aquest també
no després.
Té el seu què. Jordi Teix, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Fins la setmana vinent.